Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Aquest desembre fa un segle que el tractat anglo-irlandès va tancar la guerra d'independència, però l'illa segueix dividida. L'efemèride no s'ha commemorat gaire a la República d'Irlanda, entre altres coses perquè aquest acord va desembocar en una cruenta guerra civil. Coincidint amb aquest centenari, veurem quina importància té el gaèlic a la societat irlandesa. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Well, it's probably the most important document in Irish history, Kim, and you wouldn't have to put together a particularly complex case to win that argument, because the simple fact is that it gave most of the island of Ireland its independence after almost 800 years.
És probablement el document més important en la història irlandesa i no caldria portar una argumentació gaire complexa per guanyar aquest debat, perquè el fet és que va donar a la major part de l'illa d'Irlanda la seva independència després de gairebé 800 anys, i l'estat que va crear aquest tractat és el mateix que tenim ara. És Michael O'Farata, historiador i coautor d'un llibre dedicat al tractat anglo-irlandès signat el 6 de desembre de 1921 a Londres. Aquest acord atorgava gairebé el 100% d'independència a Dublín, i aquí la paraula gairebé és vital.
Encara que teníem una independència política substancial, perquè teníem el 100% d'autonomia política, simbòlicament i en l'escenari internacional en concret, continuàvem lligats al Regne Unit. No tant al país com a tal, però sí a la corona britànica.
Irlanda no esdevenia encara una república. De fet, fins al 1937 no es va aprovar una constitució que establia el territori dels comtats del sud com a República d'Irlanda. Ara bé, no va ser fins al 1949 que aquesta república va trencar definitivament els llaços amb el Regne Unit i va abandonar la Commonwealth. Per tant, al 1921 es mantenia la dependència amb la monarquia britànica.
El rei britànic, que llavors era Jordi V, va continuar com a cap d'estat simbòlic de l'estat irlandès. I això, com pots imaginar, va irritar la majoria dels irlandesos, diria la majoria dels nacionalistes irlandesos. I és per això que vam tenir una guerra civil gairebé directament després de la signatura del tractat anglo-irlandès.
Però abans de parlar d'aquest conflicte bèl·lic, hem de tirar enrere en la història irlandesa. Aquest tractat de 1921 no s'entén sense l'alçament de Pasqua de 1916.
Cap a la meitat de la Primera Guerra Mundial, nacionalistes radicals irlandesos van muntar una revolta, principalment a Dublín, amb la intenció d'encoratjar el gruix de la població a alçar-se i unir-se contra el govern britànic a Irlanda. El 1916 no va acabar d'arrencar, però va ser l'espurna que va encendre la flama que finalment va portar a la Guerra d'Independència del 1919.
Aquesta guerra de guerrilles, molt violenta, es va allargar 2 anys, fins al 1921, i la van lliurar aquests dos bàndols.
Milicians insurgents, membres de l'exèrcit republicà irlandès, lluitaven contra diversos elements de les forces britàniques sobre el terreny. La força policial paramilitar, l'exèrcit regular, i també van combatre unes milícies especials que els britànics van aplegar al llarg de la Guerra d'Independència, els infames Black and Tans, que encara es recorden molt a Irlanda per la seva brutalitat.
El centenari del tractat anglo-irlandès no s'ha commemorat gens si el comparem amb altres esdeveniments. Tornem a sentir aquest professor de la Universitat Nacional d'Irlanda, Galway, i de la Dublin Business School.
Els irlandesos commemoren d'una manera interessant la revolta del 1916, i aquest fet es va celebrar àmpliament el 2016 a motiu del centenari. La guerra per la independència i les diverses batalles que hi van tenir lloc també s'han commemorat durant els darrers 2 anys.
Aquesta cruenta guerra d'independència entre irlandesos i britànics es va acabar sense un vencedor clar el juliol de 1921.
L'IRA no va guanyar la guerra, però, de totes maneres, sí que va fer prou per obligar els britànics a entrar en negociacions i converses sobre un nou futur per a Irlanda.
Fins llavors, gairebé cada generació s'havia alçat contra els britànics, però cap els havia aconseguit fer seure a la taula per discutir el futur d'Irlanda. Les negociacions van arrencar l'11 d'octubre i van acabar el 6 de desembre de 1921 amb la signatura del Tractat Anglo-Irlandès, que va deixar Irlanda en una posició semblant a la del Canadà o d'Austràlia. Poc després naixia l'Estat Lliure Irlandès, però els diputats irlandesos havien de jurar igualment fidelitat a la corona britànica. Això, després dels anys de lluita armada i de milers de morts a la Guerra d'Independència, era un fracàs per molts.
Estàvem tan compromesos amb la forma de màxima independència, és a dir, una república completament i totalment separada de la Gran Bretanya, que malgrat que el tractat anglo-irlandès va assolir moltíssimes coses i va aconseguir més del que Irlanda havia obtingut en prop d'un mil·lenni, se'l recorda com un fracàs.
Segons aquest historiador, el tractat no va crear la partició d'Irlanda perquè els 6 comtats d'Irlanda del Nord ja depenien dels britànics abans de 1921, però sí que la va acceptar.
La delegació irlandesa efectivament ho va acceptar. No ho va fer deliberadament i esperava que no fos el cas. Però si llegim la història cap enrere, sembla que va cedir en la creació d'Irlanda del Nord i va acceptar entregar una proporció del territori nacional irlandès, equivalent aproximadament a una cinquena part, al Regne Unit.
Això molts irlandesos no ho van pair mai.
Hi ha la sensació que això va ser un fracàs, gairebé una traïció al moviment revolucionari fins al 1921.
El tractat, doncs, va consolidar la partició de l'illa i la divisió del Parlament en dos bàndols.
Una majoria de parlamentaris, 64, van donar-li suport, però 57 el van rebutjar. I això va portar una guerra civil uns mesos després. Hi van lluitar els que van acceptar el tractat i els que s'hi oposaven.
Però l'herència del tractat perdura. Els dos principals partits irlandesos són els hereus dels dos bàndols.
Els seus descendents continuen sent gairebé fins ara els principals partits polítics dins del Parlament irlandès. Les coses estan canviant en aquest aspecte i ara vivim en una fase de la història en què finalment s'ha fet creu i ratlla a la divisió de la Guerra Civil. Però tal com estan les coses, es pot argumentar que els partits de la Guerra Civil continuen sent els dos partits dominants al govern irlandès.
This is a historic occasion. I believe civil war politics ended a long time ago in our country, but today civil war politics ends in our parliament. Two great parties.
És el líder del partit Fine Gael, Leo Varadkar, al juny del 2020. És una ocasió històrica, deia. Crec que la guerra civil política es va acabar fa molt temps al nostre país, però avui la guerra civil política s'ha acabat al Parlament. Això després que les dues formacions principals irlandeses, Fianna Fáil i Fine Gael, tanquessin un govern de coalició al costat dels Verds. Aquestes dues formacions han dominat la política del país des de la creació de l'Estat irlandès fa un segle. Mai abans havien compartit coalició aquestes dues formacions. Per què no ho havien fet abans?
Bueno, és que després de la Guerra d'Independència i d'un tractat que va donar una independència parcial, hi va haver una guerra civil. I els republicans radicals van perdre la guerra civil i es van reorganitzar com el partit que es diu Fianna Fáil, que vol dir els soldats del destí.
Sean Golden, investigador sènior associat del CIDOB.
El govern que va, d'alguna manera, guanyar la guerra civil es va esdevenir en el temps el partit que es diu Fine Gael, que vol dir les tribus dels irlandesos. I la divisió aquesta encara persisteix en la memòria fins i tot de segones i terceres generacions de veterans d'aquella guerra. A més, Fine Gael d'alguna manera s'associava més amb el món comercial, amb els grans, els grangers grans, i Fianna Fáil era un partit més populista, però era una mica més centre-esquerra que Fine Gael. que tots els partits formessin una coalició de govern era impensable fins a les circumstàncies actuals, que són que cap dels dos té majoria i no tindrà majoria possible per a formar un govern solitari.
Però, per tant, les ferides polítiques de la Guerra Civil Irlandesa, gairebé 100 anys després, es mantenen encara obertes, encara couen.
Es mantenen obertes, però les narracions, els relats que s'han mantingut al llarg del segle, i perquè hi ha una partició de la illa que encara és vigent. O sigui que una de les dues causes principals de la Guerra Civil no s'ha resolt. I, per tant, és difícil oblidar aquesta situació. I que el Brexit ha capgirat una situació que semblava en vies de solució. O sigui, la integració tant del Regne Unit com de la República d'Irlanda a la Unió Europea van fer innecessari cap frontera en la illa d'Irlanda. Però el Brexit obliga a crear una frontera en algun lloc.
Després parlarem del Brexit, però tornem a aquestes eleccions del febrer de l'any passat. Les va guanyar en vot popular el Sinn Féin, la formació que durant molts anys va ser la branca política de l'IRA. Al capdavant, Mary Lou MacDonald.
Today, for the first time, a nominee from a party other than from Fianna Fáil or Fine Gael has managed to garner the greatest number of votes. Perhaps that makes us winners again.
La victòria del Sinn Féin també va ser històrica, m'imagino, no?
Sí, però cal recordar que el Sinn Féin original, que és el partit que va liderar la guerra d'independència, en les eleccions de 1918 va rebre 83% dels vots de la illa d'Irlanda. Els altres 17% van estar en 4 comtats del nord-est d'Irlanda, que eren unionistes. El Sinn Féin avui dia és una versió, diguem-ne, ressuscitada d'aquell Sinn Féin original. Però sí, és evident que Sinn Féin té una estratègia global que és governar les dues parts de l'illa. I les properes eleccions a Irlanda del Nord, que haurien de ser en el maig de l'any vinent, en circumstàncies normals, és possible que Sinn Féin sigui el partit més votat. Al mateix temps, tenen la possibilitat molt, molt real en les properes eleccions a la República d'Irlanda de guanyar amb més majoria encara i formar govern. Si passés això, tindríem una situació on un únic partit polític governés les dues parts de l'illa.
Abans parlàveu de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Creieu que ha fet reviure la possibilitat d'una reunificació de l'illa d'Irlanda, el Brexit?
És una mica temerari parlar en aquests termes en aquests moments, perquè ja hi ha hagut violència lleialista com a conseqüència de la creació, de fet, d'una frontera entre la illa d'Irlanda i la illa de Gran Bretanya. I els partits unionistes tradicionals estan fent tots els possibles per obstaculitzar el compliment dels acords de Brexit. Però el que s'ha posat de manifest és que Irlanda és una illa. I la lògica econòmica, a més de la lògica sociològica, tendeix cap a la integració econòmica. I el procés de pau havia accelerat un procés d'integració econòmica de tota la illa. I ara Brexit ha interromput aquesta situació. I la tendència seria cap a una unificació. I els partits unionistes tradicionals temen que ja existeix, de fet, una Irlanda unida econòmicament.
Per aquesta reunificació, si tornem a la República d'Irlanda, òbviament el Sinn Féin la demana, però els altres dos partits importants, el Fianna Fáil i el Fianna Gael, també són partidaris d'aquesta reunificació?
En principi, sí. Tots els partits de la República d'Irlanda estan a favor de la reunificació de l'illa. El que passa és que cal pensar en què vol dir això. La unificació de la illa d'Irlanda requerirà uns canvis estructurals profuns de la illa. O sigui, no podrem mantenir les actuals estructures constitucionals de la República d'Irlanda i simplement absorbir Irlanda del Nord. I aquest és un altre factor que posa en dubte que un referèndum a Irlanda del Nord resultaria en un vot a favor de la reunificació, perquè la població, diguem-ne, nacionalista o catòlica també gaudeix de tot la xarxa social, la xarxa de sanitat pública, etc., d'ensenyament públic, etc., de beques a la universitat, etc., i que és, de la seva perspectiva, superior al que podria oferir en aquests moments la República d'Irlanda a la seva pròpia població.
En el preàmbul de la Constitució irlandesa de l'any 1937, els líders de la República van fer palesa la significació nacional, social i cultural del gaèlic irlandès. La van considerar com a llengua nacional i la primera llengua oficial. Podem dir que 100 anys després Irlanda té estat, però gairebé ha perdut la llengua autòctona?
La situació de la llengua autòctona és seriosa, és preocupant. Gran part del segle XX, la política lingüística del govern d'Irlanda, de la República d'Irlanda, era nefasta en quant a la llengua irlandesa. I últimament, les últimes dues dècades, hi ha una mena de moviment equivalent a les ecastoles al País Basc, que són escoles d'immersió lingüística en llengua irlandesa, que, a diferència del passat, són escoles progressistes de classe mitjana i professional i on hi ha un cert prestigi d'estudiar allà, d'haver estudiat allà. I famílies on els pares no són de parla irlandesa volen enviar els seus fills i filles a aquestes escoles. Jo crec que està ben assumit per la població irlandesa que la llengua irlandesa està a l'arrel de la música tradicional, de la manera de parlar anglès al país, que és diferent del Regne Unit, dels Estats Units o d'altres països de parla anglesa, i que és més que un símbol, és una cosa fonamental al caràcter irlandès. Però que el sentir-se irlandès des de mitjans del segle XIX ja no depèn de parlar la llengua autòctona. S'ha pogut crear una identitat nacional en anglès. Per a mi, personalment, l'irlandès és molt important. I jo no sé si puc dir que la situació millorarà, però tampoc no puc dir que empitjorarà. El nombre de famílies que parlen la llengua irlandesa a casa és petit, és entre 8.000 i 10.000 famílies, que és molt poc. El nombre de persones que miren els programes a la tele en llengua irlandesa arriba a 500.000. Tothom a Irlanda estudia la llengua a l'escola. Per tant, és un projecte encara en marxa, la recuperació de la llengua.
Estàs d'acord amb el que ha explicat en Sean Golden a grans trets o matitzaries alguna cosa?
Per a mi, personalment, la llengua irlandesa encara és el cor de la identitat irlandesa i està indissolublement lligada a la nostra independència, perquè és el magatzem de la nostra cultura i la nostra llengua ens permet descobrir un món irlandès que existia abans del període colonial, enregistra el patiment i la foscor, el silenci que ens va engolir quan vivíem sota l'ocupació britànica i ens permet imaginar mons futurs.
Richard O'Hodale, doctor en Estudis Catalans, investigador en Llengua i Cultura Catalana a la University College de Dublín.
De fet, al cor de Dublín, al Jardí de la Memòria, un espai sagrat per a tots els que van morir per Irlanda i la seva independència, hi ha un poema de Liam McCutcheon que diu «A chlunta na xirxa, kivni orinya, chlunta na hàxina». En català, «O generacions de la llibertat», recordeu-nos, les generacions de la visió. Està escrit en irlandès per una raó i aquest poema continuarà fins i tot quan tots siguem morts, no? Però el seu missatge és un recordatori etern pel poble irlandès. I amb la llengua irlandesa pots aprendre a llegir el paisatge, a llegir la terra, perquè els noms de les ciutats, els pobles i els camps de sobte tenen un significat. Per exemple, la meva ciutat, Belfast, en gaèlic és Belfastje, en gaèlic irlandès, que vol dir la desembocadura del riu Fastje. On visc, Gollenahark, significa esclau de la banya. Així que en temps precolonials era un lloc màgic amb rituals i balls elaborats. L'idioma anglès no pot gestionar tot això. Com va dir el poeta irlandès Michael Hartnett, l'anglès és l'idioma perfecte per vendre porcs. Res més. I com a parlant de l'irlandès, encara que visqui al nord d'Irlanda i, per tant, fora de la República, sé que la llengua em vincula amb la meva illa, la terra, una història en curs i un ric llegat literari, així com el em vincula amb altra gent. Irlanda, com Catalunya, és un país ferit. I per això hem de desenvolupar una millor relació i valoració per les nostres llengües.
En aquests anys, creus que l'estat irlandès ha fet prou per protegir aquesta llengua autòctona que tu parles, de l'illa?
Cada ciutat és diferent, un món en si mateix. A Belfast tenim una comunitat urbana de parla irlandesa i hi ha cafeteries, botigues i restaurants on l'irlandès és la llengua del comerç. Però a Ballachlia, a Dublín, aquesta comunitat no és gaire visible. En el context rural també és molt complicat i diferent. Els factors econòmics sempre seran un problema per a qualsevol llengua minoritzada. Aquí és on l'Estat ha d'intervenir. De vegades l'Estat irlandès ha prostituït la llengua irlandesa per a esdeveniments específics i sovint ha donat al públic traduccions deficients. I, per tant, de vegades sembla tot una mica simbòlic. Molt postureig, però poc més. No obstant això, cada vegada o cada cop que hi ha més finançament i recursos, i també les empreses privades comencen a fer coses per ajudar a combatre aquesta emergència lingüística. Crec que l'Estat irlandès té un paper clau a jugar, però també som nosaltres, els ciutadans, els que tenim el poder de tornar a posar l'irlandès a la vida quotidiana. Necessitem quelcom semblant al Consorci de la Normalització Lingüística, que aquí a Catalunya fa molt per protegir i promoure el català. De fet, estic aquí parlant amb tu en català gràcies a la feina del Consorci i també els esforços de la Generalitat per promocionar el català als estrangers, tant a Catalunya com a l'exterior. I també a la meva part d'Irlanda, en aquests 6 comtats que actualment es troben sota ocupació britànica, la llengua irlandesa ha estat delmada. En els últims 3 anys hem vist que s'estan buscant noves proteccions legals per l'irlandès. Dono la benvinguda a aquestes iniciatives, però em temo que els partits polítics del nord d'Irlanda no tenen cap compromís real i necessiten més imaginació radical. Hem de reformar completament les escoles.
Abans en Sean Golden ens explicava que a les escoles s'ensenya el gaèlic, però entre els joves, és a dir, la gent jove parla gaèlic, no sé si aquí has de distingir també geogràficament, m'imagino, dins el que és l'illa d'Irlanda.
Sí, és que l'irlandès sí que s'ensenya a tot el sistema educatiu de la República d'Irlanda, i hi ha escoles específiques, l'Escuela Escolana, que ofereixen tot el currículum, des de l'escola primària fins a l'educació de nivell universitari, a través de l'irlandès. Al nord és molt més complicat. Quan jo era petit era completament... Jo no podia parlar en irlandès a l'escola. Si no, et tractarien molt malament i inclús hi hauria una mica de violència. Així era. I però l'ús de l'irlandès entre els joves és un tema important ara mateix, ja que l'anglès, malauradament, domina la cultura popular i moltes tendències surten de països anglòfons com Anglaterra i els Estats Units. Però crec que més joves farien servir l'irlandès fora del sistema educatiu si creéssim nous espais per a la llengua. La diàspora irlandesa global, alhora, especialment a l'Amèrica del Nord, està interessada en la llengua i aquesta comunitat pot jugar un paper clau en la normalització de la nostra llengua. Hi ha diversos cursos universitaris arreu d'Europa, especialment a Alemanya, així com a Amèrica del Nord, que aporten l'irlandès com a llengua viva a aquells que hi estiguin interessats. Tanmateix, per molta demanda que hi hagi, seguim enfrontant-nos a l'opressió lingüística, especialment al nord. A principis d'any, a la zona on jo visc, a Belfast, vam veure el trasllat urgent d'una escola de llengua irlandesa, de primària, ja que hi havia amenaces dels paramilitars britànics.
Parlem de la cultura. Jo sé que tu també ets una persona que t'agrada el teatre. Es publiquen llibres, hi ha música, hi ha teatre en gaèlic irlandès?
Doncs clar, la nostra llengua és ben viva. Tanmateix, disculpeu la meva mala educació, però hem de deixar molt clara la història. Només després de la fam, un genocidi deliberat per part dels anglesos, la llengua irlandesa es va convertir en la segona llengua d'Irlanda. Ningú abandona la seva llengua sense una raó concreta. Sempre hi ha altres factors en joc. I la meva família també va passar per aquella pèrdua i es va adaptar per sobreviure. La llengua irlandesa, igual que el català, és molt resistent. De fet, com una fantasma, l'irlandès persegueix gairebé tota la producció cultural en anglès, molts llibres, obres de teatre i cançons en anglès des d'Irlanda encara es basen en la cultura gaèlica i la llengua irlandesa. I això és part del problema de la literatura irlandesa. Ens complau promocionar els nostres escriptors anglòfons, però les joies literàries més riques, totes escrites en irlandès, no s'exporten. Crec que passa el mateix amb el whisky i la Guinness. Exportem les coses de segona categoria.
Hi ha alguna similitud entre la situació del català i de l'irlandès?
Bé, en tots dos casos hi ha un element d'odi extern i de vegades fins i tot d'auto-odi. Sempre m'entristeixo quan trobo algú que fa molts anys que viu a Catalunya o a Irlanda i no sap ni una paraula en català o en irlandès. En ambdós casos, però, hi ha llegats llargs i tòxics de trauma, silenci i opressió. I hem de trobar maneres d'afrontar aquests problemes.
Per acabar l'espai d'avui seria molt interessant escoltar el comiat amb gaèlic. Agrair-la a aquelles persones que ens escolten i que ens tornem a veure d'aquí un cert temps. Com ho podríem dir amb gaèlic?
Marcin, Gormila Mahagava Harja, August Bigilin, or Catalunya Radio. Slán!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.